Aquest és el so del dia. Per què és el so del dia? Doncs perquè l'ús d'una rentadora en horari nocturn pot portar una demanda dels veïns si la molèstia és habitual i superar el que estableix la normativa municipal. Ho ha advertit ara que aquest dimarts en un comunicat. I és que amb les noves tarifes horàries de l'electricitat ens estan marejant a tots. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 8 de juny, són les 12:20 minuts, hores d'ara ja fregant els 26 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb els amics de Afanoc, que tenen una activitat, la que coneixes com a Rock pels Xuclis, aquest proper dissabte. Ens l'explicaran tot seguit, d'aquí uns minuts. També parlarem amb la Mireia Planes, de Q2 Consultors. Parlarem dels ERTOs, que s'han tornat a prorrogar fins al proper 30 de setembre, però hi ha algunes coses diferents. Tant si tens una empresa gran, mitjana, petita, ets autònom, escolta la Mireia i si no els hi fas un truc després a Q2 Consultors, perquè qualsevol consulta, qualsevol cosa que aclareixis abans d'hora, menys mal de caps després. I estarà amb nosaltres també el Joan Bellmunt avui, que amb ell obrirem la finestra dels records. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, ja saps, la gastronomia amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però ara busquem aquesta previsió meteorològica. Ho fem amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, recordant-te que estem a 26 graus a la ciutat de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Estem 3 per sobre d'ahir, aquesta hora.
3 per sobre d'ahir, que van arribar a 32.
Déu-n'hi-do.
Ahir van tenir el dia més assolellat, amb més hores de sol, des del 4 de juliol. Imagina't. I ja ho van notar, la radiació va ser intensíssima. Avui també, tot i que una mica més enterbolit, avui les temperatures s'enfilaran entre 27 a les capitals de comarca del Pirineu, excepte la Vall d'Aran, que es podia quedar en 24-25, fins a 30-34 graus a la meitat sud de Lleida. Demà també igual, tot i que demà hi ha un petit incís amb una possibilitat de tempestes, xàfecs i tempestes, més aviat a la Catalunya central, que afectaria les comarques de l'Alt Urgell, Solsonès, Segarra, mig Segre, podia fregar algo l'est de la plana de Lleida, una petita interrupció dins d'aquest domini del sol i de la calor. Així continuarien la setmana i avui, amb la boca petita, encara diem que podria esdevenir una onada de calor a partir de dissabte. No és segur encara.
No hi som ara, amb onada de calor. Arribarà dissabte si és que arriba, eh?
Si és que arriba, ho haurem d'anar confirmant, perquè jo no recordo temperatures per damunt de 37 graus la primera quinzena de juny.
Home, el mes de juny, Armando, tu que domines, sí. I de manera general, els darrers anys està sent un mes calorós, un moment o altre.
Sí, sí. En aquest cicle és el mes que més s'ha escalfat a les comarques de la meitat sud de Lleida.
Val.
És el mes que, de tot l'any, que més d'hora arriba, tot i que té d'alta baixos, diguem-ne.
Que sí, ho sé.
N'hi ha previsions de temperatures molt altes, fins i tot més de 37, que ara no diré, però ho haurem d'anar confirmant.
Bueno, això del dissabte ho deixem en quarantena, de
sí,
moment.
Sí, ho deixem en quarantena, lo del cap de setmana, perquè diumenge seria més i dilluns més.
Ai,
i, claro, això ja no me quadra perquè és massa. De fet, les previsions que surten cada dimarts, que són molt fiables per aquesta setmana, ja diuen que les temperatures estarien 3 graus per damunt de la mitjana aquesta setmana.
Déu-n'hi-do, pues res.
I
calor i sol, i poca pluja, i sisplau, bueno, protegiu-vos el cap, barrets, sí, neu per l'ombra, i crema solar sobretot, perquè la radiació solar és altíssima, Armando.
La més alta de l'any, el sol està per damunt de 71-72, la inclinació a migdia, a les 2 de la tarda, i entre les 2 i les 4 i les 5 de la tarda, aquí arriba la temperatura màxima molt alta, molt tard, a partir de les 5 de la tarda,
sí.
Així que hem d'hidratar molt, beure molt, i protegir-nos del sol. Tenim una setmana molt calorosa i encara no ha començat gairebé.
Demà seguim parlant de calor. Armando, fins demà.
Bona tarda.
I ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de dos successos amb dos detinguts. La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home per intentar apunyalar amb un ganivet un familiar seu menor d'edat, un nen de 6 anys. Els fets han tingut lloc cap a la mitjanit, aquesta passada, al barri de la Mariola, i és una persona de 46 anys, nacionalitat espanyola, que a més és familiar, per tant, embolics familiars, però amb un menor, que està vinculat a la història. Es tracta, aquest detingut de 46 anys, ja va ser arrestat fa un mes per un tiroteig en un cas similar. Recorda que t'ho explicàvem aquí a COPE Lleida. Es trobava en llibertat amb càrrecs i té antecedents. Va ser un tiroteig fa poc més d'un mes. Ara ataca amb un ganivet. Vaja, no sé què ha de passar més, per desgràcia. Però vaja, que la notícia del dia avui és que un centenar d'alumnes més, però 13 aules menys, són les que donen cabuda als alumnes que s'estan presentant i examinant de la selectivitat a Lleida. Aquesta reducció d'espai, no d'alumnes, ve perquè l'any passat havien d'estar a 2 metres de separació i aquest any a 1,5 metres, amb el qual n'entren més a cada aula. Els estudiants esperen que no els perjudiquin les classes telemàtiques i veuen amb normalitat haver de dur mascareta. Bueno, el tema de la mascareta ja ens hi hem acostumat, però és veritat que aquests alumnes són els que han passat el batxillerat, ja van agafar el primer any de batxillerat l'any passat, doncs la meitat tot telemàtic, i aquest any doncs bona part d'ell de manera telemàtica. Són 2.197 els alumnes que estaran amb 13 aules menys. Per cert, que a la Seu d'Urgell, a Puigcerdà i a Andorra, s'utilitzarà per primera vegada un pavelló poliesportiu per fer la selectivitat. El recinte acollirà fins a 240 estudiants que s'examinen enguany de les PAU, que són les proves d'accés a la universitat, les conegudes com a selectivitat, la meitat de les quals provenen del Principat d'Andorra. Bueno, ja que estem fomentant el tema d'espais oberts, doncs un poliesportiu és una bona mesura. Són uns exàmens que estaran ara en marxa durant els propers 4 dies, depenent de les assignatures i de les branques, doncs uns dies uns dies les altres, i llavors sí. Quan arribes ja a divendres, que has fet el darrer examen de selectivitat, ja s'ha acabat, espera resultats, evidentment, però ja amb aquell descans de que ja has dit tot el que havies de dir. Canviem de tema, obrim la plana política, perquè l'exconseller Soler serà el delegat del govern a la demarcació de Ponent, i el regidor d'Oliana, Ricard Pérez, al Pirineu i Aran. Esquerra i JunsPerCat s'intercanvien així les competències al capdavant de les delegacions territorials de la demarcació de Lleida. Bernat Soler serà el nou delegat a Ponent, en substitució de Ramon Farré, de JunsPerCat. Ara serà Bernat Soler, d'Esquerra Republicana, per cert, que està pendent d'un judici per si l'inhabiliten o no. Si l'inhabiliten serà un any i hauran de buscar un substitut almenys per aquest any. En plana local, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, assumeix des d'aquest dilluns la presidència del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. El Consell d'Administració del Consorci que gestiona el Complex Empresarial i de Recerca de Gardeny ha fet efectiu aquesta passada tarda el relleu i el paer en cap ostentarà el càrrec els propers 2 anys, tal com estableixen els estatuts. El fins ara president, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, que va assumir el càrrec al juny del 2019, serà ara el vicepresident. Això és cíclic, és així. Per cert, que hores d'ara, amb crònica de coronavirus, hem de dir que a Lleida tenim 24 pacients ingressats als hospitals, 4 menys que ahir, i que a l'Alt Pirineu i Aran en tenim 3 d'ingressats, un més que ahir. Però les xifres són realment esperançadores i bones. El risc de rebrot a la plana de Lleida és de 40 punts. Hi ha més groc que taronja, acostant-nos al verd. i la RT és de 0,71. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 52, ull, perquè la RT ha pujat al 1,06, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 93 punts i la RT és de 0,84. Són bones xifres.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ara estava fent memòria perquè cada any ens en venen a parlar aquí a la ràdio, o ens en venien, perquè ara portem un any i mig amb les instal·lacions tancades de cara al públic, oi? Però, ja m'enteneu, el tema de Afanoc i les seves activitats, el Posa't la gorra, que tots coneixem, que realitzen al Turó de la Seu Vella, o el Rock pels Xuclis, que és una activitat relativament més nova, però que, evidentment, doncs, la pandèmia doncs, també ha passat factura a aquestes activitats. Ara recordo que l'activitat de Posa't la gorra del 2020 jo crec que va ser, si no la darrera, de les darreres activitats multitudinàries que es van poder realitzar a la ciutat, perquè es fa el mes de febrer, i al març ja sabeu com va anar la història. En fi, aquest any doncs, no s'ha pogut fer presencialment, però ara ens presenten el Rock pels Xuclis, i és una cosa que sí que nosaltres hi podem aportar el nostre granet de sorra. Avui parlarem amb la Rosa Cano, que és la responsable de l'àrea de voluntariat d'Afanoc. Afanoc ja sabeu que és l'associació de famílies oncològiques de Catalunya, és a dir, les famílies doncs, que tenen una filla o un fill amb càncer. Afanoc té una casa que anomenen la Casa dels Xuclis, que és una casa que està a Barcelona, perquè els familiars i fins i tot els menors que estan rebent tractament però ja els deixen sortir de l'hospital es puguin allotjar amb aquests tractaments llargs, no? Perquè no tinguin tan mal de cap en buscar l'allotjament perquè prou de feina tenen amb el tema mèdic. I la Casa dels Xuclis doncs, és una cosa que s'ha de mantenir i per això doncs, la Afanoc fa tantes activitats. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si ho he explicat bé o...
Sí, tant, superbé, Ricard. La veritat és que sí, eh? Vull dir, el que tu ara comentaves, no? El fet de dir que nosaltres estem doncs, a casa dels Xuclis i que doncs, és cert que la festa del Posa't la gorra de l'any passat, doncs jo crec que sí, que devia ser l'última o dels últims actes així multitudinaris.
Escolta, vosaltres us veu activar una nova activitat, que era el Rock pels Xuclis, que és una activitat que es va dur a terme a la llotja amb una tarda de música, sí. I que això torna a arribar aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte.
Sí, sí, exacte. Eh? Nosaltres també organitzem aquest festival, el Rock pels Xuclis, sobretot sempre diem, no?, que és un festival més enfocat i pensat doncs, per la música pels joves amb càncer, perquè el que una miqueteta va l'iniciativa d'aquest rock va sortir doncs, del grup de joves que tenim. Eh? Mm-hmm. I llavors doncs, va ser el fet de dir, doncs, vinga, anem a tirar endavant, i com bé dius, a la llotja es va poder fer una primera edició, l'any passat no ho vam poder realitzar pel tema de la pandèmia, i enguany doncs, ens hem animat, i aquest dissabte, dia 12 de juny, ho realitzarem, en aquest cas, a l'aire lliure, a la Seu Vella d'aquí Lleida, a la zona de la plaça de la Sardana, que és la zona del pàrquing.
Sí.
I és això, i animem a tothom a que fins demà encara poden omplir un formulari, d'acord? I poden fer la preinscripció o no, diguéssim, la compra de l'entrada prèvia. I si no, doncs sí que el mateix dia realitzarem una fila amb la gent que s'animi últim moment fins a omplir doncs, l'aforament.
Mm-hmm. Home, jo, què vols que et digui? Quasi que prefereixo el format d'aquest any, eh? Perquè jo la música assegut, i més quan parlem de rock, em costa. O sigui, la proposta que heu preparat per aquest any em sembla molt més atractiva. Ho dic perquè us animeu, a la plaça de la Sardana, a més el lloc, escolta, el lloc és clau, a Lleida, en el Turó de la Seu Vella, i que és per una bona causa, amb la gorra doncs el que fem és el que us deia, portar aquest granet de sorra pel manteniment de la casa dels xuclis i d'aquestes activitats d'Afanoc. Rosa, escolta, qui heu convidat aquest any a la, al concert aquest del dissabte?
Doncs mira, tindrem d'una banda un tribut de Loquillo i Trogloditas que es diuen El Pájaro Loco, i llavors tindrem un altre grup que es diu David Uclea, i que és un noi també doncs, que canta amb la seva banda, i són cançons doncs, així, no? Amb un estil molt propi i de música pop-rock, no? La veritat és que creiem que sí, que podrà ser doncs, això, no? Una estona molt, molt animada i al final doncs, el fons és aquest, no? El fet de poder-nos ajudar a seguir endavant amb tots els nostres projectes.
Clar.
Ja que nosaltres no deixem de ser una entitat del tercer sector i la part de recaptació de fons doncs, clar, és molt important per poder-nos mantenir.
Us podeu inscriure també de manera presencial a la seu d'Afanoc, que on esteu, Rosa?
Sí, nosaltres estem aquí ubicats al barri de Cap Pont de Lleida, el carrer és el carrer dels Quatre Pilans, molt a prop de l'Avinguda Garrigues, per qui ho conegui una miqueteta, i llavors el nostre horari és de dilluns a dijous de 9 del matí a 7 de la tarda, no tanquem al migdia, i els divendres de 9 a 4.
Està pràcticament a tocar de l'Avinguda de les Garrigues i pràcticament a tocar del bosc urbà de Cap Pont, perquè així us ubiqueu ràpid. Estan entremig de l'Avinguda de les Garrigues i el bosc urbà, al carrer Quatre Pilans. Us podeu adreçar allí, a més, també els hi poseu cara, que jo crec que avui en dia portem ja tants mesos de virtualització en alguns casos, que també és maco que conegueu la seu d'Afanoc a Lleida i que els hi poseu cara. Tot l'equip que hi ha a Lleida, la Victòria, la Rosa mateix, la Clàudia, la Rebeca, l'Àngels i a tota la resta de voluntaris i voluntàries que estan col·laborant amb Afanoc, i allí mateix us podeu apuntar també pel Rock dels Xuclis. Rosa, escolta, la gorra, si la tenim, la portem,
Bueno, sí, tant, la podeu portar, i si no, sobretot, mira, aprofito també, Ricard, per comentar que aquest cap de setmana serà un cap de setmana molt mogudet, en el sentit de que el diumenge pel matí sí que doncs també farem com un petit posa la gorra, i també serà el mateix format, a la plaça de la Sardana, un únic escenari, en aquest cas doncs ens hem hagut de redactar molt i no hi podrà haver tallers, i l'entrada de fet serà a partir dels 3 anys, doncs la gorra Natura.
Molt bé.
Per tant, i tant, la gorra es pot acompanyar tot el cap de setmana.
Us dono el telèfon 973-21-60-57, 973-21-60-57, per si els hi voleu fer un truc, i si no, doncs els busqueu a les xarxes socials i a internet, que són molt actius, i de seguida us contestaran. El Rock dels Xuclis, aquest dissabte, en quina hora comença, Rosa?
Doncs començar és a les 8:30, no obstant, obrirem portes una horeta abans, és a dir, que a partir de les 7:30 ja tothom podrà anar venint, i sí que una dada important és el tema de que no es podrà accedir amb el vehicle fins a dalt.
Clar.
Val? És a dir, que és la gent, ja aprofito per informar, doncs, que s'haurà d'aparcar per la zona de baix.
Bueno, si no, caminant, Rosa.
Caminant, correcte.
Caminant, que avui en dia a Lleida no hi ha distàncies. Recordeu que encara que sembli que anem... Bueno, no, que sembli, no, que és veritat, que anem millorant moltíssim, segueixen obligatori l'ús de mascareta, la gent que tingui el sentit comú, doncs bueno, per guardar les mínimes distàncies amb la gent, vosaltres això ho teniu pensadíssim, i l'aforament ja està pensat, ja és a l'aire lliure, ja hi ha el gel hidroalcohòlic i tota aquesta història, però la mascareta l'heu de portar de casa.
Correcte, sí, això mateix, Vull dir, nosaltres ja hem mirat totes les mesures de la Covid i a nivell de prevenció, però sí que està clar que doncs, cadascú en aquest sentit doncs, també ha de ser molt responsable i portar la mascareta.
Clar.
Sí, i tant.
Doncs el Rock pels Xuclis, a partir de les 7 de la tarda, que obriran portes a la plaça de la Sardana aquest dissabte, dia 12... Els hi podeu donar un cop de mà, que us ho agrairan moltíssima. I el diumenge, per cert, mira, hi ha aquest petit format del posar la gorra. Per tant, si teniu la gorra, bé, i si no, doncs a buscar-la ja a Fanoc, al carrer Quatre Pilans, a Cap Pont. Estan al costat del bosc urbà i de l'Avinguda de les Garrigues. Allí els podeu trobar i comprar la vostra gorra. Rosa Cano, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu. A veure si ens tornem a posar cara ben aviat,
I tant, això espero. Moltíssimes gràcies
que
a vosaltres.
Que vagi molt bé dissabte.
Merci.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que tenim el nostre espai amb els nostres advocats. Ja saps que tota aquesta temporada nosaltres estem anant a Q2 Consultors, que els trobes a internet, a q2-consultors.com, que a més estan a Viella, a Balaguer, a Barcelona, a Lleida, que a més tenen un telèfon que és tan fàcil de recordar que no tindràs excusa, eh? 973-28-28-18. És així de fàcil, 973-28-28-18. Si els vols visitar, cap problema. Estan al passeig de Ronda número 57, però tal com estan les coses, ja ho sabeu, eh? Truqueu abans. Qualsevol tema que diguis, escolta, que tingui a veure amb alguna llei, feu la consulta, que de veritat que us estalviareu molts mals de cap. En fi, avui està amb nosaltres la Mireia Planes. Ja saps que és llicenciada en Ciències del Treball i que porta el Departament Laboral a Q2 Consultors, i que amb ella, doncs, des de fa un any i mig parlem de manera regular per tot el tema del tema laboral, dels ERTOs, etc, que per cert, sempre els hi deixen tot a darrera hora. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Quan dic que els hi deixen tot a darrera hora és que els ERTOs normalment s'autoritzen fins a una data, i després, doncs, quan ens hem acostant a la data és quan comencen a haver pressions, si s'han de prorrogar o no, i escolta, s'acaba decidint sempre una setmana abans o 10 dies abans.
Sí, sí, sempre en extremis, fins a l'últim dia o dos dies abans, ens tenen aquí pendents, no?, de veure al final per on tirarà els tiros, que normalment s'ha prorrogat, com hem vist, amb tot aquest any, però, bueno, ja algun dia suposo que ho finalitzarà.
Clar, vosaltres esteu pendents, i tots els vostres clients i les persones que us fan consultes, que també estan pendents, perquè, clar, al final és tot un embolic, tot aquest tema dels ERTOs. És millor parlar amb la Mireia o amb qualsevol persona del seu equip, que t'ho posaran clar i, a més, t'assessoraran a nivell particular de la teva situació, de la teva empresa o a nivell personal. Mireia, com deies, finalment s'han prorrogat fins quan?
Fins al 30 de setembre del 2021, per totes aquelles empreses que continuïn, que no poden reactivar l'activitat amb normalitat perquè tenen una limitació o un impediment, que és totes aquestes mesures que continuen vigents, que es van aixecant, però bueno, no sempre limitació, per exemple, amb la restauració, doncs, si hi ha dins els interiors és el 50%, continuen limitats.
Clar.
O una discoteca, per exemple, que té un impediment perquè encara no poden obrir, o l'oci nocturn.
Clar, no, és important que fem aquesta puntualització, que els ERTOs no és una barra lliure, és a dir, mira, qualsevol persona que tingui una empresa es pot acollir, no, s'ha de mirar per sectors i per això, per si es pot desenvolupar la teva activitat normal o no. Quines novetats comporta aquesta darrera pròrroga?
Bueno, aquí el que han fet és que les exoneracions per les empreses petites, les que tinguin l'activitat suspesa perquè continuen amb aquestes activitats que no poden tindre la normalitat, els mesos de juny i juliol tenen a l'aportació, o sigui, la Seguretat Social de les empreses, un 85% d'exoneració, i a l'agost i al setembre un 75%. Però no està bonificat tot el TC, perquè ens entenguem, o sigui, és la part de la jornada que el treballador continua amb ERTO, lògicament.
Clar,
no és tota la Seguretat Social. Per què ho dic això? Perquè hi ha moltes empreses que ja estan aixecant ERTOs, però, per exemple, la restauració, hi ha molts casos de gent que està alerta el 50%. Pues perquè ens entenguem, si el 50% que ja treballen, aquest pagaria la Seguretat Social normal.
Uh-huh.
I del 50% que continuen amb ERTO, de l'aportació empresarial, d'aquí hi hauria el 85% d'exoneració. Per tant, pagarien el 15%, perquè ens entenguem. I llavors, a part, el que han fet, han tret amb una annexa totes les activitats empresarials que ells creuen que són les que més complicat tenen la sortida de la situació, que estan regulades, que, bueno, ja us heu imaginat, doncs, hi ha l'oci nocturn, la restauració, el que és tema d'agències de viatges, o sigui, tot aquest tipus de sector, que aquests el que han fet és que els hi diuen que, a part d'això, els hi posen, o sigui, volen que la gent reiniciï l'activitat a partir del juny. Llavors, què hem pensat? Doncs, bueno, doncs premiem aquelles empreses. Llavors, tota la gent que a partir del mes de juny, d'aquestes activitats concretes que hi ha en aquest decret, els hi diuen que de l'aportació empresarial que hauríem de fer per aixecar l'ERTO, un 95% estan exonerats al juny i al juliol, i a l'agost i al setembre. Clar, què volen? Que aixequin els dos.
Clar.
Però és el mateix. Si jo, per exemple, tinc al sector de la restauració, a l'exemple que us he dit, un noi que el tinc a ERTO un 30% de la jornada, i a partir de l'1 de juny aquest 30% li aixepo, d'aquesta part és on tindré la bonificació.
Clar, clar, clar.
El que no fan és mai del sumatori. El que de la gent ja està treballant i ja estan els ERTOs aixecats, aquí res.
Allò
però
normal.
De les... clar, clar, allò normal, sí.
Veieu com la Mireia hi entén, com està el dia? No, si és que al final, us ho dic de veritat, si teniu qualsevol dubte amb aquest tema, acudo als consultors, que han d'estar al dia. No que han d'estar, que hi estan. Que ja veieu que la Mireia ho domina perfectament, això, eh? Que qualsevol persona del seu departament us assessoraran, tant si teniu una empresa gran, mitjana, petita, sou autònoms o a nivell personal. Eh? Qualsevol dubte, acudo als consultors. Estan al telèfon 973-28-28-18, 973-28-28-18, que és molt fàcil de recordar, q2-consultors.com. Els trobeu a internet i, si no, al passeig de ronda número 57. Mireia Planes, com sempre, un plaer, llicenciada en Ciències del Treball i porta tot el departament de laboral a Q2 Consultors. Gràcies per estar amb nosaltres i per posar-nos llum amb aquest embolic de xifres i d'històries. Eh?
Sí, ojalà s'acabi ben aviat i ja tothom pugui sí. tornar a la normalitat, que és el que les empreses i els treballadors volen.
I tant que sí. Una abraçada.
Una abraçada per tu.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Sapa que ja anem directes cap a la una de la tarda. Ho fem amb el Joan Bellmunt, obrint la finestra dels records, com cada segon i quart dimarts de mes. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard.
Bueno, més o menys, perquè la gent no s'emboliqui, dimarts sí, dimarts no, exceptuant el mes que té 5 dimarts, que només ha passat una o dues vegades.
I exacte, en principi, amb el mes vinent, que tampoc serà.
Bueno, tampoc. És que estem al mes de juny ja, eh?
Exacte, exacte.
Quin gran mes, Joan?
La cosa, bueno, és important. Important per a nivell tradicional, a nivell col·lectiu, és important.
Però tu de petit, quan anaves a l'escola, el mes de juny, què era per tu? Ui, exàmens i notes o final
vigília,
de curs?
Vigília de vacances.
Veus?
O sigui, cada un pel que comptava, segons li anava.
No, jo també ho pensava així, eh? Jo també ho feia així. Per mi el mes de juny ja era un final i ja vacances, vacances. Sí, sí. A més, jo era dels nens que al setembre no en tenia... no em feia res, tornar a l'escola, vull dir, m'agrada, però no tenia ganes de tornar a l'escola. Jo havia companys... També és veritat que jo feia vida al camp, a la Torre dels Padrins o al camp, amb els pares. Per tant, no estava tancat en un pis. Però jo tenia companys que em deia, ui, ja tenia ganes de tornar a l'escola. Hòstia, jo no en tenia cap al setembre de tornar. Després, cap problema. Això està bé, de vacances, no?
Sí. Cada un, segons com li anava, sí. L'entorn que tenia, no?
Clar que sí.
La gent pues, que podia estar en contacte amb la natura, doncs, pues, escolta...
Home, és una altra història.
I tant.
És una altra història. Joan Bellmunt, parlem de professions o d'activitats que hi ha... ara, quan ens les expliquen, ens sonen molt, però que ja no són del dia a dia, que ja han anat desapareixent, com per exemple...
Bueno, avui volíem parlar fent recordança del que deia el flequer o el forner o el pastisser, digue-li com vulguis, no? Perquè ara te'n vas a la gasolinera i en vez de comprar gasolina pel cotxe, sí, compres una barra de pa. A tot arreu venen pa. No sé quina mena de pa, però a tot arreu venen pa. Però hi havia abans la figura institucionalitzada dels forners o dels flequers, però que no eren els que feien el pa, sinó que eren els que coien el pa, perquè el pa es feia cada un a casa seva.
Ah?
I això ha desaparegut totalment.
O sigui, és la diferència amb els flequers d'avui en dia, per entendre'ns.
Ah, exacte, exacte.
O sigui, cadascú se'l feia a casa?
Abans cada casa passava.
La massa, la massa.
Bastant la massa, feia els pans i els anava a coure al forn. Perquè llavors hi havia la figura del forner, que és el que anava enfornant i traient el pa, tal com li portaven la gent. I per això se seguia un torn que el donaven a les 12 de migdia, al toc del migdia, al toc de l'Àngelus, donaven els números per l'endemà a quina hora tocava anar a enfornar, perquè si tothom hagués fet a la mateixa hora no hagués capigut el pa al forn.
Clar.
I així, si a una persona li donaven a les 8 del matí, a l'altra a les 10, a l'altra a les 12, quan se treia un ja s'enfornava l'altre. És una professió que en parlem una mica, però totalment diferent de la d'avui en dia. Cal dir que la feina de flequer ha estat una de les més arrelades en la capa social, sobretot en l'àmbit rural. Els nostres pares i avis no anaven pas a comprar el pa a la fleca, sinó que se'l feien ells a casa. El flequer estava organitzat i a les ciutats se'l constituïen confradies, i això funcionava des del 1537. Però, mentrestant, als pobles la gent se feia el pa a casa. Jo encara guardo a casa la pastera que la mare pastava el pa, i feien el pa per 15 dies. Ara, precisament, tot allò ho voldria donar a l'Ajuntament de Puiggròs perquè fes un museu, però em sembla que hauré de buscar si hi ha algun ajuntament que ho vulgui, perquè bueno, que la gent no li costa d'empalmar amb la història aquesta tan tradicional.
A més, això va haver una època que n'hi havia pràcticament a cada casa, però que avui en dia suposo que molts s'han perdut. Per tant, és important guardar-ho.
Sí, perquè són vestigis del que va ser una història no massa llunyana, i si no queda uns vestigis físics, la gent imaginar-se ho costa molt.
Clar.
I per tant és bo. Cal dir que abans, doncs, quan la gent pastava, i és el que he dit, que donaven el número per portar a pastar, i per coure, doncs, l'havien de dur al forn de llenya. I el forner el tenia arrendat, aquest forn. Era municipal, però el forner el tenia arrendat. I què cobrava el forner? Doncs per fornada de pa cobrava unes 75 pessetes. És a dir, no arribava a dues pessetes el que cobrava per una fornada. I si li pagaven en matèria, que a més podia pagar amb espècies, llavors era mitja dotzena de pans que li havien de donar al forner per la seva feina.
Caram.
Cal dir també que l'última casa que pastava en el dia d'avui guardava el que se'n deia el ren. I què era el ren? Era un bocí, un tros de pasta que servia per fer el llevat el dia següent a la casa que el necessitava. I això que anava rodant, un dia el donaves tu, però un altre dia el donaves a tu.
Ah.
I per tant, això era interessant. També volem fer esment de la importància que tenia el fet de saber pastar les dones. Per què? Perquè el pa era vital per les cases, i les dones havien de saber pastar. Cal dir que uns dies abans de les noces, les que es casaven, la núvia anava a casa del núvia a pastar el pa que s'havien de menjar el dia de la boda. I jo em jutjava de les seves condicions de mestressa de casa segons l'habilitat demostrada en pastar. S'havia donat el cas de desfer-se, concretament a les Garrigues, de desfer-se un casori perquè la núvia no havia tingut prou traça a grenyar la pasta i a saber fer el pa.
Caram.
Si no sabia fer el pa, doncs no servia per portar a la casa. D'un i do, com ha canviat
tot
això.
Sí, sí, sí.
Igual com això de fer-se el pa ells pel banquet, doncs, perquè la carn ja la tenien del corral o l'anaven a caçar, però el pa el feia la núvia acompanyada de la família del nuvi, no? Per això hi ha una cançoneta que ens diu: qui se'l menjarà aquest pa de bodes, aquest pa bitxós? Diu la senyora núvia amb el seu espòs. Ara, clar, Ricard, parlem de pa, de casaments. Però abans del casament hi havia el festeig. Anar a esperar l'estimada a la font i a la bassa quan anava a buscar l'aigua. A cantar cançons de ronda cada dissabte al vespre pel carrer del poble, com a mitjà de distracció. I d'entablar relacions amb les noies. Per això ja són figues d'un altre paner. Quan es van instal·lar els flequets a les poblacions, tot allò va passar a formar part del record. I ells serien els encarregats, avui dia ja, de pastar la farina, de portar l'aigua, de tenir el llevat a punt, de posar la llenya, d'encendre el foc, d'escombrar el forn, de netejar-lo, de fer les barres de pa, d'enfornar-les i coure-les, de treure-les quan estan cuites i vendre-les al públic, i aquesta està la figura del flequer fins als nostres dies. Una figura que, malauradament, també ha desaparegut avui de molts pobles, els quals es veuen abocats a anar a comprar el pa a fora a d'altres poblacions sí. més grans, o bé que algú amb la furgoneta arribi fins als petits nuclis i el subministri del pa a la població que necessiten. I això també s'ha donat, i a molts pobles ho he vist, que arribi una furgoneta amb el pa, la gent surt a buscar el pa i l'encarregui per la propera setmana, i així van subministrant. Un canvi brutal que han volgut recordar avui en aquesta finestra dels records, o en aquest recordar, no? Podríem també, això ens portaria a recordar noms relacionats amb l'ofici, no? La pastera, que era el recipient per pastar, els cairons, que eren les rajoles quadrades que formen el sòl del forn, els cortants, o tallants, que eren aquells ganivets de fulla ample de forma triangular o quadrangular de mitja lluna amb un mànec, el curro o corró, que era el cilindre de fusta que servia per aplanar la pasta, el sedàs, el teixit més o menys pla muntat en un cèrcol de fusta que servia per fer-hi passar la farina, l'estiràs, que serveix per escampar i arreplegar el foc del forn, l'escombrall, que servia per escombrar amb un drap el forn, la pala per entrar i treure el pa. És a dir, tot un ritual, tota una sèrie de paraules relacionades amb l'ofici que avui ens estan desapareguent sí. i que la gent jove d'avui pues, ja no coneixerà.
Home, a més, aquest any amb la pandèmia hi ha molta gent que es va tornar a fer el pa a casa, però ja és una altra història.
Sí, però això és cert. Vull dir, hi havia botigues que havien d'exhaurir la farina
sí.
perquè la gent se va tirar a comprar farina i a fer-se, pues, reposteria o
fer-se
barres de pa a casa.
Bueno, maquinetes elèctriques avui en dia, però bueno, venia a ser el mateix. De totes maneres, no tan artesanal, ni molt menys.
A veure, abans quan te mitjaves una barra de pa o una llesca de pa d'aquells redons de pagès, tenia un gust de pa. Sí. Avui, com dèiem abans de començar, compres una barra de pa i el dia següent, si no te l'has menjat, allò és goma pura, que no la pots ni tallar.
Això no diu gens de res de bo de com està feta, realment. Alguna cosa falla aquí, Joan, alguna cosa. Els ingredients, les maneres, o jo què sé. Però és veritat, el pa d'avui en dia, parlo en general, sobretot el del supermercat, és de consum immediat, per entendre'ns. El compres i te'l menges, perquè l'endemà no serveix. O ha canviat molt,
No, és que bé, aquests pans, pel poc que conec de com funcionen, doncs ja són la pasta congelada, que la porten allí, que la posen en un forn, amb uns graus pertinents, que te cuita al moment, però que després, clar, tot això no té una conservació puntual.
Sí, massa industrialitzat. Doncs escolteu, que avui a la finestra dels records ha estat maco, Hem recordat, a més és una cosa que no falta mai a taula, el pa. O sigui, és una cosa que menges... Avui, bueno, sobretot hi ha més panarres que d'altres, jo ho soc molt.
De fet, Ricard, el pa ha sigut un element bàsic per excel·lència. Inclús els catòlics o
sí,
altres religions, quan resen, diuen el nostre pa de cada dia.
Sí, senyor.
Doneu, perquè era bàsic. Avui dia no s'hi dona importància, però el pa era la font d'aliment, bàsicament, de moltes cases. Que no ens falti el pa. Inclús hi havia rituals a la nit de fi d'any, que el cap de casa tallava el pa i en donava una a cada membre de la família, així com ara es menja els 12 grans de raïm, donava una llesca de pa a cada un de la família, tot demanant que no faltés el pa en aquella casa per l'any vinent.
I tant, i tant.
Per tant, era vital el pa, no?
Per això et dic que el pa a taula sempre, El pa a taula sempre,
I si et queia, no sé si tu ho recordes, si et queia una llesca de pa a terra o un bocí de pa a terra, es plegava i se li feia un petó.
I això no ho he fet, però tu ho has escoltat explicar, sí.
I quan es partia una barra de pa o un barredor, es feia la creu amb el ganivet damunt del pa.
Home, aquells pans rodons, jo això ja només ho he vist a la televisió o en algun documental, però aquells pans rodons grossos, no de quilo, no, de 2 o 3 quilos, que quan els obres són tan esponjosos, és que aquell pa havia de ser diferent per força,
I no s'assecava, aquell pa no s'assecava.
Ja.
Passava, jo he anat a cases de muntanya que m'han convidat a menjar una llesca de pa amb formatge o xoris, i treien un pa d'aquestos que dius tu, el tallaven, i ho estava mig tallat, i resulta que podia tindre 8 dies i encara tota la
molla era ben pobra. En fi, finestra dels records, hem parlat del pa i de fer-se el pa i de com es colla i això que era tan important a les famílies. Joan Bellmunt, com sempre, un plaer, gràcies per obrir-nos aquesta finestra.
I no oblidem que cal menjar pa.
Clar que sí. Una abraçada, Joan.
Igualment, adeu.
I nosaltres busquem les senyals horàries. Ens plantem a la una, després tornem amb la gastronomia i amb la tertúlia dels polítics aquí a COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez, t'espero en 5 minutets.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes ahora mismo de Internet, uno de los servidores online más potentes de todo el mundo, Fastly, ha sufrido un fallo. En el argot informático se conoce como que se ha caído el servicio, lo que ha provocado que muchas webs a nivel global hayan quedado inoperativas. Te hablo de periódicos como el New York Times, el Guardian, la CNN, la red Twitch o Spotify, y en España periódicos como El Mundo o Marca, no solo medios de comunicación. La caída de Fastly también ha afectado al propio gobierno británico. Comprobamos si se ha solucionado ya el problema. Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, aparentemente ya se ha restablecido, pero durante la última hora se ha desatado el pánico. La BBC, el Guardian y Financial Times han empezado a desaparecer de las pantallas, como muchos otros medios internacionales, pero también gov.uk, el portal oficial del gobierno británico, presentaba error 503, service unavailable, es decir, no hay servicio disponible. Ahora mismo funciona, pero advierten, cuidado con iniciar trámites administrativos porque no podemos garantizar su continuidad.
Los informáticos consultados por COPE piden prudencia porque, a pesar de que, como decimos, buena parte de esos de esas webs sean restablecidas su servicio, hay que esperar porque a veces vuelve a caerse de nuevo. Vamos a estar pendientes de Internet, por tanto, tras la caída de Fastly, un servidor online de los más potentes de todo el mundo. Te cuento también que el gobierno de Sánchez rectifica apenas 3 días después de publicar en el BOE las nuevas restricciones para la hostelería y el ocio nocturno. Son decisiones que afectan a aforos, que afectan a horarios y que planteaban incluso el cierre del interior de bares si la incidencia en esa comunidad superaba los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, después de rectificar, elimina estas limitaciones que aprobó sin consenso en el Consejo Interterritorial de Salud y después de que la Audiencia Nacional escuchara el recurso que presentó la Comunidad de Madrid. Por Herrera en COPE ha pasado Juan Luis Jarillo, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo. La semana pasada ya nos advirtió de que las medidas de sanidad no eran de obligado cumplimiento. Hoy, este profesor habla de indefensión para hosteleros y comerciantes.
La indefensión, lo que está creando verdaderamente, pero al ciudadano, al autónomo, al empresario, sobre todo los que estamos hablando del ocio nocturno, al hostelero, le está creando una indefensión clara, porque es que te levantas por la mañana y no sabes lo que va a pasar. Porque claro, si la incidencia sube o baja y la norma se va a basar en una incidencia que es arbitraria, muy difícil determinar. Entonces, el derecho no puede funcionar así.
En Gijón se investiga la muerte de un bebé de 23 meses por supuestos malos tratos. Ingresó inconsciente en el hospital. Marcos Martín.
Inconsciente y con graves heridas internas que le provocaron la muerte el pasado domingo. La autopsia ha determinado que pudo haber sufrido malos tratos y fueron los sanitarios los que en el propio hospital alertaron al juzgado de guardia. Ahora la investigación corre a cargo de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional. Todas las vías están abiertas y los agentes están entrevistando a los padres del pequeño, también a sus abuelos, que son los que le llevaron al hospital al sufrir un desvanecimiento cuando se encontraba con ellos el pasado jueves. La investigación se centra también en saber si el niño tuvo contacto con alguien ajeno a su entorno directo que hubiese quedado a su cuidado en las últimas semanas. Su funeral e inhumación se celebra esta mañana.
Y esta tarde se decide qué vacuna se ponen los jugadores de la selección, José Luis Corrochano.
Ha surgido un nuevo problema en la vacunación de la selección. Ha anunciado esta mañana el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, que esta tarde la Comisión de Sanidad va a aprobar que mañana se vacunen. Pero el problema ahora es que la monodosis Janssen no está indicada para la edad de los jugadores de la selección española de fútbol. Veremos finalmente qué vacuna se ponen. Este es Luis Rubiales, el presidente de la federación, a Radio Marca sobre la conveniencia de la vacunación de la selección.
El revuelo, yo no soy consciente del revuelo, yo creo que lo que hemos hecho es intentar en todo momento hacer lo mejor por nuestros jugadores y además con el debido respeto y la lealtad
como deben de hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del gobierno.
El último en incorporarse a la burbuja paralela que ha creado Luis Enrique es el portero del Chelsea, Kepa. Y en Roland Garros hoy tenemos dos españoles en juego, Davidovich y Badosa. La española está jugando a esta hora. París, Ángel García.
Y de momento malas noticias porque se acaba de escapar el primer set. Lo ha perdido Paula Badosa después de estar dos breaks arriba. Ha acabado cediendo ante la eslovena Zidane por 5-7, así que toca remontar. Acaba de empezar el segundo set. Recordemos que a las 4 de la tarde va a jugar Alejandro Davidovich ante el alemán Alexander Zverev y ya ha entrenado Rafa Nadal, que mañana va a buscar las semifinales de Roland Garros hacia las 3 de la tarde ante el argentino Diego Schwartzman.
La cita con el fútbol es esta noche a las 9 menos cuarto, España-Lituania en Leganés.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis a un obispo valiente que plantó cara a los terroristas del Daesh y que ha sido un testigo de los sufrimientos del pueblo sirio durante todos estos años.
Permaneció en su pueblo incluso cuando el Daesh estaba a las puertas de Hasaké, la ciudad en la que era obispo, en el noreste de Siria, y pidió a sus sacerdotes que no huyeran. Jacques Bernan Indo fue nombrado arzobispo sirocatólico de Hasaké Nisibi en 1996. Su ministerio estuvo siempre guiado por la defensa de la libertad del pueblo que se le había confiado en medio de un auténtico avispero, ya que su diócesis estaba enclavada en una zona controlada por los kurdos que el gobierno de Damasco nunca ha reconocido. Promovió viviendas para jóvenes, impulsó Cáritas y fortaleció las escuelas que consideraba esenciales para el futuro de su comunidad. Cuando viajaba al exterior y se reunía con políticos, siempre alzaba la voz pidiendo justicia para el pueblo sirio martirizado por la guerra. Ha fallecido hace pocos días en París debido a una grave enfermedad y nosotros vamos a recordar su figura al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar. Y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez y estás acompañado del migdia de Cope Lleida, 6 minuts i mig, hores d'ara, per sobre de la 1, dimarts 8 de juny, hores d'ara ja fregant els 28 graus a la ciutat de Lleida. 28 graus a la ciutat de Lleida, bastant per sobre d'ahir, a la mateixa hora, i ahir ens vam quedar amb 32 graus, per tant, a veure on s'arribarà avui. Tot seguit, busquem aquesta previsió meteorològica, fem una ullada a la darrera hora informativa, parlarem de gastronomia i a partir de 2:15 la nostra tertúlia dels polítics, on parlarem de tot, fins i tot de política. Però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats o clars, amb núvols d'evolució diurna que creixeran al Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb unes màximes previstes que podran arribar als 34 graus a Lleida, capital de Balaguer, als 33 a Tàrrega, als 30 a la Seu d'Urgell i als 25 a Viella. I si ens referim al vent, tendirà a quedar durant aquesta tarda la depressió central de la component sud, mentre que la resta serà de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem cels poc ennuvolats o clars, amb núvols baixos i boires a l'extrem sud a primeres hores. A la tarda creixeran núvols d'evolució al Pirineu i al Prepirineu, amb probables xàfecs a la tarda que podran ser localment forts i anar amb tempestes. No es descarta que afectin a zones properes de forma més aïllada. Per últim, les màximes demà rondaran els 35 graus a Balaguer, els 34 a Lleida capital, els 32 a Tàrrega, els 29 a la Seu d'Urgell i els 25 a Ella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Insisteixo que a hores d'ara fregant els 28 graus a la ciutat de Lleida, que si no tens més remei que sortir i anar pel sol, cobreix-te, hidrata't força i protegeix-te la pell amb crema, factor 50. Menys d'això, ja ens han dit tots els professionals de la medicina referent a la pell, que no, que s'ha acabat allò de, bueno, 10 o factor 30, que vull agafar color. No, no, factor 50, que el sol, a aquestes alçades, la radiació no està per bromes, eh? Factor 50, i si pots estalviar-te sortir al sol, millor, que la radiació és molt forta. Hidratar-se força, i si hi ha ombra, millor per l'ombra. Mira, parlant de sol i de calor, les piscines municipals de Lleida obriran no demà ni passat demà. No, no. T'has d'esperar fins al 24 de juny. Funcionaran amb cita prèvia i amb les mesures de Covid-19. A Mollerussa, per exemple, l'obertura serà el 17 de juny, amb limitació de l'aforament al 70%, i al Carràs ja van obrir aquest dilluns. Fixeu-vos la diferència. Si fa calor ara, doncs obrim-les ja. Per què ens hem d'esperar el dia 24 de juny? És que funcionem amb el calendari rígid. És com obrir el pavelló 3 de Fira de Lleida pel tema de temporers. No, fins a l'1 de juny no l'obrim. Però si tenim temporers des de la meitat del mes de maig, doncs, escolta, si és un servei per cobrir unes necessitats, les dates s'haurien de amollar a les necessitats. Doncs les piscines és el mateix. Que fa molta calor, que ens estan dient que fa molta calor, que posar a punt unes instal·lacions que porten tancades uns mesos, com són les piscines, de veritat, que amb el nivell de personal que té l'Ajuntament de Lleida, no hauria de costar gaire més d'una setmana. És netejar piscines, netejar aigua, posar-la a punt, posar a punt el tema de gespa i jardins i banys. Escolta, repeteixo, amb el nivell de personal que té contractat l'Ajuntament de Lleida, de funcionariat, no hauria de ser cap mena de problema per deixar a punt totes les piscines i obrir-les ja, que fa calor, que ens estan dient que el cap de setmana pot ser que vingui una onada de calor, però que tota la setmana ens la passarem per sobre dels 30 graus. Al Carràs ja les tenen obertes. A Mollerussa faran l'esforç i les obriran 17 de juny. A Lleida, el 24 de juny. Per cert, que a Lleida ja s'estan derivant els primers temporers a pisos on viuran pagant un lloguer social durant la campanya de la fruita. És una alternativa residencial que ja us vam explicar aquí a Cope Lleida, que s'estrena enguany i que se suma a l'allotjament que s'ofereix al pavelló 3 de Fira de Lleida. Evidentment és diferent, és més confortable, però té un cost. Els exàmens de selectivitat han començat avui a Lleida, amb 13 aules menys que el 2020, tot i haver augmentat el número d'alumnes dels 2.197 als 2.295, pràcticament 100 més. El motiu és que les distàncies de les classes s'han reduït, dels 2 metres al metre i mig, i per això doncs, es necessiten menys classes. Ja estan en marxa les proves de selectivitat. I a la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Andorra s'utilitza per primer cop un pavelló poliesportiu per fer la selectivitat. El recinte acollirà fins a 240 estudiants que s'examinen enguany de les PAU, les proves d'accés a la universitat, les que coneixem com a selectivitat, la meitat dels quals, per cert, d'aquests 240 provenen del Principat d'Andorra. I amb crònica política, l'exconseller d'Acció Exterior i exalcalde d'Agramunt, el Bernat Soler, serà el nou delegat del govern a Ponent, segons han confirmat des d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquest càrrec l'ocupava fins ara Ramon Farré de JunxPercat, doncs ara se'l queda Esquerra. I, en canvi, el regidor d'Oliana, Ricard Pérez, és el que ocuparà aquest càrrec al Pirineu i Aran, que fins ara l'ocupaven des d'Esquerra, doncs ara se'l quedarà JunxPercat. En fi, intercanvien. Com tenim les xifres? Doncs el Pla de Lleida, el risc de rebrot ha baixat als 40 punts, la RT a 0,71, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot el tenim a 52 punts i la RT a 1,06, i a nivell de tot Catalunya hem de parlar d'un risc de rebrot per sota dels 100 punts, 93, i una RT també per sota del 1, 0,94, per tant, bones notícies. Fem una pausa i de seguida estem amb la gastronomia.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs això és, que ja anem directes cap a buscar a 2:15. Ja saps que ho fem parlant de gastronomia, a l'espai de gastronomia, en el que estem sempre ben acompanyats amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal?
Mira, amb el Felip... Mira, això són interioritats que potser no hauríem d'explicar, però jo les explico. Saps allò de nunca te acostarás sin aprender una cosa más?
Exacte.
Pues avui el Felip ha après una cosa, que per anar-se a vacunar t'has de connectar amb una web directament per demanar hora.
Bueno, però ja està bé que diem això, perquè potser hi ha gent que tampoc ho sabia, no?
Oh, que sí.
I llavors, clar, hem d'intentar per...
Bueno, això són les interioritats aquelles que jo li dic al Felip, jo ja tinc hora. I diu, a mi no m'han trucat. Dic, no, és que... No, i és veritat, fem bé d'explicar-ho. No et trucaran perquè t'haguis de vacunar. Sí. Us heu de connectar a la web de vacunacovid.catsalut.cat o, si no, doncs fiqueu-vos en contacte amb el vostre cap. Però si esteu ja a la franja, que ara està en la franja de 40-49 anys... Doncs, escolta, ja hem vist que la vacuna funciona, Felip, per tant...
Sí.
Ens hem d'acabar vacunant, doncs, escolta, quan abans millor.
Exacte.
Quan abans millor. Què tal, com estàs, Felip?
Molt bé, ja crec que en principi, si continuem així de
home,
fer les coses molt bé...
Diuen que a final d'aquest mes igual ens treuen la mascareta, l'obligatorietat de la mascareta amb espais oberts, doncs, escolta, quin panorama tan diferent respecte fa un any, eh?
Sí, jo crec que serà rapidom, no?
Sí. Bueno.
Sortant d'aquella normalitat, no?
Bueno. Escolta, aquí coneixerem avui?
Pues avui coneixerem amb una persona que és una gran professional, i bueno, som molt amics també, i llavors ens explicarà una miqueta també pues, tot el tema de les bombolles, de les burbujas, que ens agrada molt.
Però no, pues... però no les bombolles de Covid, de les bombolles familiars de Covid,
no,
les de les begudes. Eh?
Les de ser més feliç.
Sí. Anna Casabona, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és que tu fixa't, fa un any i mig quan parlàvem de bombolles i parlàvem amb una enòloga, doncs no hi havia massa problema per saber de què estàvem parlant. Avui en dia, quan parles de bombolles, automàticament el primer que et ve al cap ja és el tema de les bombolles familiars i aquestes històries. Com canvia el panorama, no?
Totalment d'acord, sí.
Déu-n'hi-do. Anna Casabona, ets enòloga i sommelier a Jové Camps.
Sí. Bueno, jo sóc enòloga de formació, però sóc sommelier de professió i de formació també.
Molt bé.
I sí, a Jové Camps doncs faig de delegada comercial i sommelier. Exacte.
Uh-huh. Jové Camps, que està a Sant Sadurní.
Sí, al cor del Penedès.
Que vosaltres us dediqueu, pel que us coneix, és pel tema dels espumosos, oi?
Bueno, sí, clar, Jové Camps és sobretot conegut pels seus vins escumosos amb denominació d'origen cava, que si voleu després ne parlem dels diferents tipus de denominacions que tenim amb el tema de les bombolles a Catalunya i Espanya. I, però també tenim bodega d'un celler de vins tranquils, que és heretat d'Espiell, que està a Espiell, que és una pedania al costat de Sant Sadurní i on s'elaboren doncs, tant vins blancs com negres. I després també Jové Camps compta amb un celler a la Ribera del Duero que és Pagos d'en Lluís, o sigui que fixa't si en fem de coses.
Déu-n'hi-do. M'has dit que també ets delegada comercial. Fes-me enveja, sí. On estàs ara mateix?
Ara mateix estic a Cambrils.
Imagina't.
Amb un dia preciós.
Oh.
El mar blau.
Oh.
Que bé.
Bueno, tu Anna, et vas movent pel territori per qüestions de feina. Com està la gent, per cert, que vas visitant?
Doncs la veritat és que sembla que respiri una miqueta més d'alegria, que ja es pugui treballar migdies i nit, doncs ha estat un gran què. Tot i que molts restauradors encara s'estan queixant de que, clar, si a les 12 la gent ha de ser al carrer... Doncs clar, en un lloc de menjar ràpid, vale, cap problema, però en un restaurant on la gent pot estar 2-3 hores entre que menja, que gaudeix del que li posen i tal, però se queda una mica curt. Però bueno, com que sabem que ja estem veient la llum al final del camí, i gràcies poder, jo crec que el que estàveu comentant ara de les vacunes...
Sí, doncs, ho tinc claríssim.
Escolta,
tinc claríssim que és gràcies a això, evidentment. Sí, la veritat és que, i més de cara a les dates que anem, no? Dates d'estiu, on, aviam, a Espanya, ho sento, és així, allarguem la nit. Anem a sopar tard i després fem una sobretaula encara més tard. Per tant, estem esperant en candeletes que permetin ja l'obertura més enllà de la mitjanit. Jo crec que es notarà moltíssim, quan això passi.
sí que es notarà. A més, estem en un país que tenim la gran sort de que tenim un temps fantàstic, que justament a l'estiu, quan es disfruta més, és les tardes nits, llavors ho notarem també, que ara ja comencin a deixar venir estrangers, turistes, que hi hagi mobilitat. O sigui, és que ha canviat tant en els últims mesos la situació que encara estem en plena adaptació, però, però cap a millor, que això és el que compta, que anem cap a millor.
Anna Casabona, escolta, que parlàvem, i això ho hem parlat moltes vegades, però anem a recordar. Ets enòloga i sommelier. Anem a recordar la diferència que hi ha entre enòloga i sommelier, perquè hi ha una diferència realment,
Sí, sí, home, una diferència molt important. Mira, per resumir, a mi em fa molta gràcia una frase que em va dir fa molts anys en Jordi Bord, que llavors era president de l'INCAVI, director de l'INCAVI, perdó, que va dir a l'enòloga, que és el que omple les ampolles, i el sommelier el que les buida. I vaig dir, ostres, genial. Això és genial. Si fem una altra analogia, més gastronòmica, el cuiner seria l'enòleg, o sigui, el que es dedica a elaborar els vins, i el maître, el cambrer, seria el sommelier. O sigui, de fet, la pregunta de què és un sommelier és una pregunta molt oberta i que em sembla que encara no està tancada del tot perquè hi ha moltes versions de sommelier. Jo sempre dic que un sommelier és la persona que comunica sobre el vi. O sigui, perquè hi ha qui diu, no, és el cambrer que serveix els vins al restaurant. Sí, però, per exemple, la persona que està en una tenda especialitzada venent vins també és un sommelier, pot ser un sommelier. No tots els cambrers que serveixen vins en un restaurant són sommeliers, ni tota la gent que està en una botiga són sommeliers, perquè un sommelier també exigeix, requereix un coneixement del producte. Sí, per una, és una taula que s'apoya en diferents potes. Una és el coneixement, has de conèixer producte, sens dubte. Segona pota, has de tenir empatia amb el teu client, amb el consumidor que et ve a casa i entendre què necessita i per tant, aconsellar-li el millor vi per la situació, per poder fer una combinació doncs, amb el restaurant, amb els plats que ha escollit, o si està en una botiga doncs, per poder-li explicar quin és el vi que més s'adaptarà a les seves expectatives. O, per exemple, jo mateixa, jo que estic treballant en un celler, això vol dir que jo surto cada dia doncs, a vendre vins del meu celler, de Jove Canta, en aquest cas, a professionals. O sigui, jo vaig a veure amb aquests restauradors, jo vaig a veure a les botigues i els explico doncs, els meus vins i estudiant doncs, en les seves cartes quin és el vi que més li pot encaixar, quin discurs li ha d'explicar amb el seu client. Perquè m'estic enrotllant moltíssim,
No, però és que ho estàs explicant molt bé, però és que, clar, el tema de la psicologia, de l'empatia, de posar-te a la pell de l'altre, és més complicat del que sembla, això.
I tant, s'ha de tenir també això, un sisè sentit, no? Perquè al final el que vol la gent és gaudir d'aquell vi, de passar-s'ho bé, de tenir una bona experiència. Per tant, la responsabilitat d'un sommelier és intentar provar aquell vi que farà que aquella experiència gastronòmica no, doncs sigui la millor, que la faci passar bé. I després una altra cosa molt important. No sé si algú dels que heu entrevistat us han parlat de storytelling o wine-telling, que es diu ara, que és, al final, el vi i el menjar també, ja no és només aquell vi, aquella copa, les sensacions que et donarà, que evidentment que sí, ha d'estar bo, però un vi no és només un vi. Un vi és allò que estàs tastant més tota la història que hi ha al darrere.
Sí.
És molt important saber quines persones hi ha al darrere, quin paisatge, quin territori hi ha al darrere, si hi ha alguna filosofia més al darrere, o sigui, si són ecològics, si són, no sé, biodinàmics, naturals... Hi ha tantes coses ara darrere d'un vi
Home, jo crec que s'està apostant molt per això, eh? Almenys, sí. Almenys la gent que ens aconsegueix el Felip, que parlem i que els coneixem cada dimarts, jo sí que he notat aquesta tendència, que cada vegada t'ho expliquen més. És a dir, ja des del punt de vista del paisatge, diu, no, és que t'explicaré on estan aquestes vinyes i com són, sí. I quina història tenen, no? I a partir d'allí, qui treballa, com ho fem. No fa massa vam parlar a Felip amb els amics de la Gravera, que treballen amb el tema biodinàmic, també. Sí, sí.
Sí, és que...
Digues.
Felipe, no ens dius res.
No, és el que deia l'Anna, que has d'explicar abans, que ja fa més anys i tot això, pues, sí que explicaves potser aquella nota més tècnica de l'oví, feies alguna... Ara, el que explica, aquella història que s'explica és la història de veritat que hi ha darrere, que potser és de la vinya o la persona que fa l'oví, no és com abans.
Però ara us preguntaré una cosa, mira, els dos sou sumillers. A la gent en general, o sigui, no en particular, sinó en general, hores d'ara, potser a la gent ens falta una mica de cultura de vi, des d'aquest punt de vista, és a dir, us trobeu gent que es diu, bueno, vale, a mi m'és igual d'on sigui, és bo o no és bo, o és car o no és car, posa'm i ja està.
Contesto jo?
Sí.
Doncs, bueno, evidentment, és que al final totes les històries i tot estan molt bé i ens ajuden a tenir una experiència més global. Però al final, el que importa és això que acabes de dir. Està bo o no està bo?
Sí, sí.
Me va bé a la meva butxaca o no em va bé? Perquè, evidentment, ostres, tot ens agradaria tastar vinassos de més de 100 euros, però, per desgràcia, bueno, també hi ha la dita aquella de que no és que el vi sigui car, sinó que nosaltres no som pas, no tenim prou calés. Perquè aquesta és una altra, que també s'ha de parlar de que el cost que hi ha darrere d'una ampolla de vi depèn de molts factors i, evidentment, el més important és el cost que té elaborar vi. No és el mateix, no és per menystenir el món de la cervesa, però no és el mateix, perquè pensa que per omplir aquella ampolla de vi, o sigui, allò que us he comentat de l'enòleg, per omplir una ampolla de vi fa falta que hi hagi un pagès que hagi plantat vinyes, que les hagi treballat, doncs, tot el temps que hagi fet falta cada dia, si convé. A més, s'ha d'esperar uns anys fins que no comenci a produir.
Sí.
Ha de cuidar la planta durant l'any, ha de rasar perquè no passi com l'any passat i plogui durant tota la primavera i tinguem un problema com el mildiu, que l'any passat va ser un problemón. Es va quedar molts pagesos sense collita. Després, aquest raïm s'ha de portar al celler. Al celler també hi ha tota una feinada, s'han de tenir unes instal·lacions preparades, hi ha d'haver coneixements, o sigui, l'anòleg, els treballadors...
No, hi ha tot un món darrere d'una copa de vi.
Tot un món. A més, si és un vi amb criança, doncs els anys que estarà després allí al celler, vull dir que, clar, que quan nosaltres trobem l'ampolla allà a la botiga, a l'escanteria o en un restaurant, hi ha tanta feina al darrere i tant de cost i tant d'esforç que, clar, quan dius... Ui, és que aquest vi val 5 euros. I tu penses, 5 euros? Però si això és un regalo. Què m'estàs dient?
Sí.
També ens trobem l'altra versió, vins que són caríssims, però per què? Perquè s'han convertit en productes de culte.
Clar.
Perquè n'hi ha poc, perquè són excepcionals, per la que sigui.
Anna, recuperant el tema que havies apuntat al principi,
Sí.
Ara que ens havíem acostumat ja a no dir xampany i a dir cava, resulta que això ens ho va explicar molt bé el Felip, però cava és una DO, és una denominació d'origen, per tant no és un producte concret, o sigui, és un producte, però vull dir que no és allò, un nom d'una cosa concreta, sinó que és una marca, per entendre'ns. Doncs ara a Catalunya tenim un altre producte igual, aviam, igual vull dir pels que no hi entenem, igual, un xampany, un cava, però que no és un cava, que té un altre nom.
Exacte. Que és, bueno, i n'hi ha més d'un.
Ah, i n'hi ha més.
N'hi ha més d'un. Mira, anem a començar per l'obra i anem a l'objectiu. hi ha una sèrie de vins que són els vins escumosos, que com tu explicaves molt bé al principi, són els que tenen bombolles, no familiars, sinó bombolles en gas carbònic. Hi ha diferents sistemes per aconseguir que aquestes bombolles estiguin a dintre de les ampolles, no? A dintre del vi. Però, bueno, resumint, per elaborar el xampany, cava, cortinat, etc., s'utilitza el que es diu el mètode champenois o tradicional, que és que hi ha una segona fermentació dintre de l'ampolla. Vale. Llavors, tenim tots aquests mètodes tradicionals, que un és el xampany, que també és una denominació d'origen, i només es pot fer a la Xampanya, a França, que per això es van barallar, que tant els anys i tant aquí li deien xampany a tot. No, xampany són ells.
Clar.
Llavors, aquí es va crear la denominació d'origen cava, per englobar tots aquells escumosos de qualitat que es feien no només a Catalunya, sinó a tota Espanya. Per tant, aquí ens trobem amb el primer... La primera cosa estranya sobre la meva cava i és que, a pesar de ser una denominació d'origen, per tant, hauria de ser un origen concret, el 99% es fa a Catalunya, inclús te diria el Penedès, però després ens trobem diferents municipis arreu del territori espanyol que també es pot fer cava. Per exemple, es pot trobar cava al Mendralejo, a Extremadura, pots trobar cava doncs, també a Requena, a València, pots trobar a Aro, a Rioja, que dius, vaja, doncs sí, són caves. Llavors, això és la meva cava. Després tenim gent que no ha volgut estar o no ha pogut estar dintre de cap denominació d'origen, llavors són 20 escumosos de qualitat, sense denominació d'origen. Després estan una sèrie de gent que van de cellers de cava, que van decidir no estar a la veu cava, sinó quedar-se només a la denominació d'origen Penedès. I és el que s'anomenen els clàssics Penedès. O sigui, quan veieu una ampolla d'escumós que fica clàssic Penedès, vol dir que estan emparats sota la denominació d'origen Penedès, però hi fan bombolles, però no estan dintre de la biocava. I després, fa menys temps, hi ha hagut una sèrie de caves, o de cellers, que van decidir sortir de la denominació d'origen, perquè no estaven d'acord amb com estava funcionant tot, que són, i es van crear una marca pròpia, que és Cortinat. O sigui, els Cortinats no estan sota cap denominació d'origen, són vins espumosos de qualitat, amb una marca pròpia, que és aquest Cortinat.
Sí, sí.
No sé si ha quedat una mica...
No, clar, queda claríssim.
Mira que ho fem complicat, els del món del vi.
No, però tenim bons mestres. El Felip en el seu moment ens ho va explicar, ara l'Anna Casabona, que, per cert, ens hem quedat sense temps, per tant, ja et dic una cosa, Felip, a l'Anna, apunta-la per la temporada vinent. Sí, home, perquè l'hem d'acabar de conèixer. A tu, Anna, explicar el tema de la divulgació, això a tu t'agrada, o se't dona molt bé?
Bueno, ja veus com m'he enrotllat.
No, per enrotllar, no, perquè ho expliques molt clar i ben estructurat, per això t'ho dic.
Bueno, sí, també dono classes al curs de sommeliers de la Universitat Rovira Virgili de Tarragona. I és cert que per mi la formació sempre ha sigut molt, molt important. Jo, de fet, avui, a dia d'avui, encara em formo jo mateixa, perquè el món dels sommeliers, això també s'ha d'explicar, té un principi, però no s'acaba mai. Bueno, i del wine lover en general,
Sí.
El món del vi és tan apassionant i tan profund que mai en saps prou. Sempre hi han coses per conèixer i per aprendre i per tastar.
Si us voleu apuntar amb aquesta història, per dir, no, mira, jo estudiaré uns anys i després ja està, no funciona així. I és més, us diré una cosa, cada vegada menys professions són així, perquè el món canvia molt ràpid tot. Per tot arreu, per totes les professions. Hasta aquella que deies és la més estable del món, doncs avui en dia també has d'estar en constant formació. És veritat que hi ha professions que requereixen més temps que d'altres, però allò de res, jo faig 3-4 anys i ja m'oblido tota la resta de vida, s'ha acabat això. I el món dels vins, evidentment, el mateix. Anna Casabona, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, si se m'ha passat volant el temps.
Clar, no, i ja et dic, ja ara el Felip ja li dic que et posi a la llista, perquè a veure si ja poguéssim conèixer-te en persona, perquè poguessis acostar-te a Lleida, escapar-te un dia i venir a la ràdio, i si no per telèfon, però t'hem de tornar a parlar amb tu per acabar de conèixer-te, Anna.
No, ens encantava. També m'agradaria moltíssim conèixer-vos en persona. Bueno, el Felipe ja el conec. Però bueno, tu encara no.
Doncs Anna Casabona, escenòloga i sommelier, delegada comercial a Jove Camps, avui ha estat amb nosaltres i ens ha il·lustrat perfectament el món del vi. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I Felip...
Bueno, Anna, gràcies.
Felip, deixa la puntada ja, eh?
Sí, ja està.
Sí, apunta-la.
Al setembre, tornem.
Al
setembre tornem.
Molt bé. Molt bé, Felip. Escolta, suposo que tot el que ha explicat del que és ser sommelier, que tu volia preguntar llavors, estàs d'acord, eh?
Sempre, sempre. Sempre. Jo crec que és una formació contínua, eh?
Sí.
Però de dia, vull dir, no és... Si el que fas t'agrada de veritat, i tu deies abans que això és vocacional...
És vocacional, jo ho tinc claríssim.
Normalment, has d'estar sempre... Bueno, recitant-te, no, és formant-te i estudiar i bueno, pues, saber una miqueta, no, les noves tendències i tot.
Clar. Clar, clar. Doncs escolta, que tornarem a parlar amb l'Anna i la setmana vinent doncs, tornarem a conèixer una altra persona. Va, que també hi ha l'enllaç de les vacunes, Felip.
Molt bé, perfecte.
Apa, cuida't força.
Gràcies, adeu.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punes o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Se incorpora Lluís Canut. Hola, Lluís. Muy buena.
Hola, buena nit. ¿Qué tal?
¿Cómo está Koeman?
Pues tranquilo. Continuar siendo entrenador del Barça y además con la posibilidad de poder dirigir un proyecto propio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buena.
Buenas noches, Juanma Castaño.
La carta de despedida que hemos conocido de Zinedine Zidane del Real Madrid.
Zidane no ha obrado traicionando a Florentino Pérez. Todo lo que habéis leído en la carta, pues se lo dice a la cara.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem directes cap a les 2 de la tarda, per sobre ja dels 28 graus a la ciutat de Lleida. Aquesta setmana ja ens han dit que estarà per sobre de la mitjana, o sigui, que farà calor, que cada dia estarem per sobre dels 30 graus. I diuen, tot i que això del temps a previsió a uns dies és difícil, que pot venir una onada de calor a partir del cap de setmana. O sigui, ja per acabar de rematar aquest inici de mes de juny. Va, que nosaltres obrim la tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats amb nosaltres, la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
També està amb nosaltres la Marta Gispert, de Junts per Catalunya. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Marisa Chandri, del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia. No t'escoltem. I no tens No surt del micro tancat, per tant, que alguna vegada passa això, Carme, surt i torna a entrar, que segurament s'arregla, mira, això de les coses informàtiques, surt i tornes a entrar. I també està amb nosaltres l'Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per cert, avui hi ha una caiguda interessant. Carme, a veure, ara...
Hola.
Ara sí, veus? Sí, et dic, això és així, funciona així.
Surts, és la vida, és la
tornes
vida.
A entrar i ja està. Per cert, que hores d'ara ja, com heu escoltat a l'informatiu de la cadena COPE, hi ha un servidor que es diu Fastly, que està caigut, és un proveïdor d'internet i ha provocat la caiguda massiva de plataformes i mitjans de comunicació, com poden ser Amazon, PayPal, Twitch, webs de mitjans de comunicació com The New York Times, The Guardian, el Financial Times. També està afectat part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, etc. Amb un món que cada cop depenem més d'internet, quan hi ha una caiguda d'aquestes és quan t'adones del fràgil que és tot plegat, perquè una cosa és mirar un mitjà de comunicació, que està bé, està informat, l'altra és que caiguin algunes institucions, els servidors d'algunes institucions, i es quedin tots els tràmits a mig fer, o que no puguis iniciar un tràmit, o que n'has fet un i no saps si ha arribat al final. Ull, que el tema d'internet potser a nivell internacional l'hauríem d'assegurar molt més, perquè és que la nostra vida passa per internet ja, Fixeu-vos.
Bueno, sí, la nostra vida és internet, jo, no, quasi, per almenys a nivell polític.
La nostra vida és tecnològica, ja, sí, completament.
Jo no,
sí,
però sí, parlo ja. A nivell d'un ciutadà.
És una de les conseqüències d'aquesta globalització, no?, que estàs supeditat a que aquests mitjans funcionin bé i quan això fa, quan va bé, tot va molt bé i és fantàstic i és molt, molt útil i no sé què més. Però quan això falla, doncs ens trobem que estem desemparats, no?, que hem de tornar als mitjans, com es diuen, analògics,
sí,
no?, i no estem preparats per tornar enrere. No?
Déu-n'hi-do. Escolteu, que hi ha cridats 2.295 alumnes a la província de Lleida a fer les proves d'accés a la universitat, el que coneixem com a selectivitat, que jo, des de que les vaig fer, ja hi havia rumors de que eren els últims anys que es feien, i no us ho dic, però fa un munt d'anys que les vaig fer, i segueixen sent, ja? És la cita de principi de juny. No sé, si les heu fet, recordeu com vau viure aquests dies? Jo fatal, és igual si ho portaves bé o malament. Fatal, recordo aquests dies amb ganes d'acabar, i quan va acabar ja m'era igual la nota, almenys al primer moment.
Lo que passa és que ara potser tenen més pressió, no? Perquè jo recordo, bueno, jo almenys, que soc més grandeta que alguns de vosaltres, doncs nosaltres no era massa important la nota que treies, treguessis la nota que treies, era important la teva economia, si te'n podies anar a Barcelona o no, però la nota no era important per entrar a estudiar allò que estaves desitjant. Ara sí, no? Jo crec que hi ha molta més pressió ara sobre aquesta gent jove que la que teníem nosaltres, perquè ara, doncs, bueno, la nota, les notes de tall són les que marquen els estudis de la gent jove, no? I per tant la nota de selectivitat superimportant, no sé quan és ara, no sé si és el 40% o el 20% de la teva nota de tall.
Però és bastant alt, Sí, és un tant per cent molt elevat.
Sí. Per tant, importantíssim per a ells, molt més que nosaltres. Però jo el que sí recordo, Ricard, és l'any passat que allò de dir, estem a l'estiu perquè parlem de selectivitat,
Sí. Portes d'estiu.
Sí. Jo recordo el dia que acabaves, no?, la selectivitat, que era com ja que tiraves els llibres els apunts i deies s'ha acabat, és el que dius tu, no?, que la nota potser al final ja no t'importava gaire, no?, perquè és que era com dir, ja he acabat un cicle que, la veritat, jo qüestiono bastant, que s'hagi de fer la selectivitat, vull dir, si un més o menys doncs, ha portat el batxillerat amb una mitja doncs, acceptable, trobo que arriscar-te bueno, que aquesta nota doncs, pugui pujar o baixar depenent d'un examen és bastant injust per part meva, i és veritat que portem anys i panys dient a veure si això s'ha de revisar, si es traurà, si no es traurà, i bé, estem a dia d'avui i això continua igual. Sí. Bueno, primer de tot, desitjar molta sort, no?, aquests 40.000 estudiants de tota Catalunya, 2.000 i no sé quants hi ha de Lleida.
Quasi 2.300.
Pues 2.300. Primer de tot, desitjar-los molta sort i que estiguin tranquils, que avui comence, però clar que ho recordem, no? Jo també recordo com vaig fer la selectivitat, perquè llavors no es deia pau, es deia selectivitat,
i era una mica el que deien ara les companyes, no? Que marcava l'inici d'estiu i bueno, jo vaig a provar, vaig poder, la nota potser no era tan important per la carrera quan vaig triar carrera. Ara sí que és veritat que hi ha aquest tema, no? De que fa una mitja amb tot el que has fet a batxillerat, però a més, o sigui, la nota que necessites per poder entrar depèn de quina carrera o depèn de quins estudis superiors vulguis realitzar, no? Que sempre és una mica aquesta injustícia, no? Però no sé si hi ha la segona oportunitat de pujar nota. Jo recordo que als meus temps sí que hi havia, no? L'oportunitat després de... Si volies pujar nota, per si no la tenies, no sé com està ara, perquè... Bueno, jo tinc una meva neboda que ha començat, el que passa que està en una altra comunitat autònoma i potser és diferent. Van començar dilluns a l'Aragó i bueno, en principi, a veure com ens aniria. Bueno, de totes maneres, desitjar-los molta sort a tots i que no s'estressin, encara que sigui la setmana de més calor, en aquest cas a Lleida.
Sí,
no?
Sí, la veritat és que és un factor a tenir en compte. Jo recordo que el mes abans de la selectivitat vaig segrestar el menjador de casa dels meus pares. O sigui, el vaig segrestar. Tota la taula la tenia per seccions, per assignatures. És una bogeria de papers, de paper i llibres i papers i apunts. I al final tu saps tot, però és igual, estàs allí fins a l'últim moment. Per cert,
repassant
que ara escoltant això, és una tonteria que no ve al cas, però mira, la dic. El meu fill petit està acabant 6è de primària i ara ha entrat a l'institut de cara a l'any vinent. I clar, encara que els hi expliquen, bueno, no es fa el cas d'exactament on està dins del seu viatge d'estudis, no? I li dius, no, mira, ara a l'institut són 4 anys d'ESO, 2 anys de batxillerat, després les proves de selectivitat. Això li deia aquest matí perquè hem passat per davant del campus i hi havia tots els alumnes pendents d'entrar. I després a la universitat. I em diu, com? Ara a l'institut he d'estudiar 6 anys més i després anar a la universitat uns anys més? Això és un timo. Estàs tota la vida estudiant. Bueno, li ha sortit de dins. Diu, això és un timo. No pot ser tan estudiant.
Bueno, un quart de vida quasi que si aquell dia que hem estudiat i això. I la veritat sí, sí. Que, bueno, com han dit els meus companys, no? que tinguin moltíssima sort, que estiguin tranquils, que ho disfrutin, que quan acabi, que també que ara mateix doncs, ja també es poden disfrutar d'oci i pues, poden disfrutar moltíssima gent jove doncs, de poder sortir, que també ho facin amb tota la responsabilitat doncs, possible, que encara estem en temps de pandèmia. Però sobretot doncs, que tinguin sort i que puguin escollir doncs, el seu futur doncs, amb totes les garanties.
Sí. Escolta, que anem directes a les dues...
Si em permeteu, jo també et poso doncs, la meva falca.
Sí.
Parlant de la selectivitat, sort a tots els que han començat avui. Jo crec que l'examen d'avui era assequible, és un ànim que vaig sentir per diverses emissores que entrevistaven i la valoració en general era que havia estat assequible, per tant, és un bon començament per tothom. I la selectivitat, jo que també tinc una edat, també la vaig fer i també recordo que també es parlava d'aquest canvi. Recordo molt bé el primer dia del primer examen perquè només seure a la cadira em vaig quedar en blanc i ho vaig verbalitzar i la companya que tenia al darrere, que és la meva amiga de tota la vida, em va pegar un clatellot, tal qual, vull dir, tal qual, així, un clatellot, i vaig reaccionar i ja va estar, ja vaig engegar ja i tot, però va ser un bloqueig d'uns segons que, bueno, el recordo especialment. Vull dir que
passa,
suposo que els hi passa a tots, és molta pressió, t'hi jugues molt o no tant, però, bueno, s'ha de fer, es prepara per la vida és això.
I tant. Escolteu, que anem directes a les dues. Un altre tema que també doncs, és present al mes de juny a la ciutat de Lleida és el tema de temporers. Ja va entrar en funcionament el pavelló 3 de Fira de Lleida, però a més Lleida ja deriva els primers temporers a pisos on viuran pagant un lloguer social durant aquesta campanya de la fruita. És una alternativa residencial que s'està estrenant aquest any i que se suma a l'allotjament que s'ofereix al pavelló 3 de Fira de Lleida. És a dir, és complementari. Evidentment, és millor, però té un cost. Se suposa que una persona, si està treballant, doncs és un cost assequible, és un cost social, però és un pas més. També des de l'Ajuntament de Lleida ens explicaven ahir que s'ha detectat doncs, fins a un terç menys de persones als carrers respecte l'any passat, que va ser any de pandèmia. Creieu que anirà millor la campanya de la fruita aquest any? Està començant bé? Carme?
Sí, bueno...
Sí, ostres, és la Carme.
Perdó, sí, sí.
Bueno, jo crec que... de que jo crec que el fet de que hi hagi un terç menys de persones al carrer, el que ens demostra és que la gent que estava al carrer, que dormia al carrer, no són tempores de la fruita, són aquesta gent que van vindre i que eren els manteros de Barcelona, que l'any passat no van tenir feina, o la gent de les platges que no va tenir feina i que van inundar la nostra ciutat, i que nosaltres estem completament a favor del tema dels pisos per temporers, perquè ja ho sabeu que no estem a favor de la concentració de persones en un mateix lloc, que és un concepte que ha quedat obsolet i que avui en dia ja no es porta pel tema dels temporers. Ens espera una campanya de fruita més curta i amb menys feina que altres campanyes, i els cribatges que s'estan portant a terme, ahir me deien que ja hi havia 4.000 persones ja vacunades dels temporers, i per tant jo crec que amb aquesta campanya hem de veure que tot allò que va passar l'any passat, doncs, si parlem de temporers, una altra cosa és de la gent del carrer, dels sense sostres, que és un altre problema, que és el que s'aborda a Fira. Que els temporers han de pagar el seu allotjament? Evidentment, a més, dintre del conveni, ho sabeu, que l'empresari pot retindre un 10% en concepte d'allotjament per temporer. Per tant, algo que es fa en altres ciutats és aquesta part del cost se passa a l'empresari que els té llogats.
Ignasi, Marisa, Marta i Maria.
Sí, no, seré molt breu. Doncs la veritat que la campanya de la fruita, doncs, aquest any ha estat molt més ben, doncs, coordinada entre les diferents institucions, entre diferents, doncs, municipis, doncs, del Baix Segre. La veritat que hi ha menys gent, també com bé ha dit, doncs, la Carme, perquè la campanya, doncs, no serà tan forta com l'any passat, i també de diferents persones que van venir a la ciutat de Lleida amb un efecte crida que estaven en altres ciutats. I per tant, doncs, creiem, doncs, que anirà bé, els dispositius estan molt ben preparats, i per tant, doncs, endavant la campanya de la fruita, també, doncs, per la ciutat de Lleida i pel territori, és molt important.
Mm-hmm. Marisa.
A veure, jo crec que ho esteu dient, no? Tot apunta, doncs, de que la campanya serà millor que l'any passat, bàsicament també perquè hi ha molta menys demanda de temporers, de treballadors del camp, i bueno, també perquè hi ha aquesta complementarietat, no? Bueno, d'aquests pisos que es posen a disposició, i que crec que és una bona notícia, no? Evidentment s'ha de veure com estan aquests pisos, però bueno, per mi és positiu. Ara, ja dit això, també m'agradaria introduir una altra qüestió que a mi em sembla preocupant i que des del govern de la Paeria, doncs, no se'ns ha tingut en compte, després de veure ahir al diari La Mañana, doncs, aquests informes, no, que es van fer al mes de novembre i desembre de l'any passat sobre la possibilitat de rehabilitar el que era l'antic tanatori de Balàfia i aquest espai a Gardeny, doncs, pel possible alberg que ara es vol construir a Pardinyes, no? Que vull dir que ens assabentem ara a l'oposició de que hi havia aquests informes després de tot el guirigall i tota tot el rebombori que hi ha hagut al voltant d'aquesta qüestió. Doncs la veritat és que, no sé, alguna cosa falla. Jo sí que li diria a l'Ignasi que us ho feu mirar, perquè això no em sembla correcte de cara a l'oposició i de cara als veïns preocupats de Pardinyes, que no volen aquest alberg.
Bueno, hi ha l'Ignasi i la Marta. Avui l'Helena no s'ha pogut connectar de moment com a membres del govern. Marta Gispert.
Valorant el tema de la campanya de la fruita, sí que és cert que, doncs, sempre que hi ha menys volum de gent transitant als carrers, de persones treballadores que han vingut a buscar feina o que estan per fer campanya de la fruita, també és cert que la campanya d'enguany no és òptima, degut a les gelades. La fruita de pinyol sabem que doncs, serà menys els quilos que es colliran enguany, i per tant crec que ja no s'ha fet aquesta campanya de comunicació amb efecte crida que es va iniciar l'any passat, tement que faltaria mà d'obra. Enguany això no s'ha produït, per tant jo crec que la comunicació ha anat en un sentit positiu, i jo crec que també, doncs, els dispositius, doncs, estan preparats i estan a punt, doncs, per funcionar correctament. Jo també crec que és una bona opció el fet de poder, doncs, repartir a aquestes persones, doncs, en diferents indrets, de manera que tinguin, doncs, una manera d'una acollida, doncs, com a molt, molt, molt millor o òptima. I ja està, referent a aquests informes que comenteu i que no us puc donar més llum, perquè jo no sé res més d'això.
Ja. Maria Borrell i Carme Valls, que demanen la paraula. Bueno, de manera breu, que ens queden 6 minuts.
Sí, molt breument. Bueno, més o menys s'ha comentat tot. El que passa que jo penso que encara és una mica aviat per valorar si la campanya, una cosa és la campanya de la fruita, com ja ha dit la Carme, una altra cosa són les temporades, una altra cosa són les persones sense sostre, a veure com anirà la campanya de la fruita, no? Estem al començament, en aquest cas ja veurem com va. Jo avui precisament he assistit a la visita als pisos, a l'alternativa de pisos socials que s'ha posat en marxa i precisament he pogut visitar un dels pisos perquè estan repartits per tota la ciutat, però no penso pas, o sigui, per molt que es faci l'esforç, tampoc no penso que és la solució. I ara em sobte també que en aquest cas una membre de l'equip de govern digui que li sembla molt bé que estiguin repartits per diferents indrets, no? Pisos o en aquest cas el pavelló de Fira, doncs això va una mica en contra de lo que està posicionant-se l'equip de govern, que és per construir un centre d'acollida de temporers o un alberg per també totes les persones temporeres. Jo penso que és una mica entrar en contradicció, no? Bueno, ja la contradicció és des del moment que es demanen uns informes, com ja ha comentat la Marisa, tant de possibilitat de portar en aquest cas o temporers o persones sense sostre o a Balàfia o a Ardenya, adaptar les instal·lacions, de la qual cosa encara no tenim cap notícia i també nosaltres ens vam assabentar per la premsa, no? Penso que és lamentable que aquesta informació que potser s'oculte en aquest cas a la resta de partits, els partits que estem a l'oposició. No sé, la Carme diu que no, jo no tenia coneixement per part de la regidoria de les persones, potser és la que jo estic, d'acord, d'aquest fet, i m'ha sorprès. Demanarem preguntes al respecte.
Carme, tu sabies?
Sí, sí, ho dic perquè quan van sortir les factures aquestes d'aquests estudis del carrer Cerdanya i de Gardeny, nosaltres ho vam preguntar i vam demanar aquests estudis, ho vam preguntar al ple a què feien referència a aquests estudis, no? Jo me'ls he llegit, els dos estudis, tant el del carrer Cerdanya com el del carrer Gardeny. Curiosament, per Pardinyes no es demana cap estudi, que és curiós, no? I són dos estudis, un de l'edifici del Tanatori i un de l'altre de l'edifici de Gardeny, on, per exemple, una de les coses que es fa és que allí un allotjament, una plaça, hagués costat 13.000 euros, mentre que les d'ara ens estan costant 33.333, no? Una altra cosa curiosa és que aquests estudis es fan única i exclusivament sobre l'edifici, o sigui, no es fa atenent a la transversalitat de lo que seria ficar una vivenda, bé sigui per gent sense sostre, bé sigui per gent temporera, i quina és l'impacte que tindria al barri, quines són les de què podria, si tenen supermercats al costat, si hi ha piscines, si hi ha assistència, vull dir, només se valore l'edifici com a tal, no? Me sembla penós que, a més, no es puguen fer públics, ens han demanat que no es fem públics quan la informació, i estem parlant d'un govern que parla de transparència i tal. Bueno, són estudis curiosos.
Marta o Ignasi, si voleu respondre.
No, res més, vull dir, al final és un pacte de govern en 10 anys van comprometre a que tindríem un equipament municipal destinat no sol a la campanya de la fruita, sinó a altres usos també, com pot ser esdeveniments esportius que ve moltíssima gent a la ciutat a fer-ho durant l'any, i per tant aquesta campanya ha estat dissenyada molt ben preparada entre les diferents institucions. I per tant anirem valorant sobre la marxa, com cada any que es fan aquestes previsions, com està anant, com es desenvolupa i quines coses es poden anar canviant. Per tant, en aquest sentit sempre s'hi ha estat treballant i seguirà treballant.
Ens queden 2 minuts de manera telemàtica, us demano, no sé si m'ha demanat paraula la Marisa o la Maria, que no ho veig bé ara.
No, bueno, en principi jo havia fet una pregunta perquè és això, no? Aquesta, el que ha comentat la Marta, que no sé, és aquest model, no? Ara de repartir per diferents indrets, i bueno, em sembla que hi ha uns pisos que també seran només exclusivament per dones i altres per homes. Jo insisteixo, jo he pogut veure en aquest cas un dels pisos, i bueno, sí que és molt gran i té moltes habitacions, però per 8 persones només té un lavabo. Ja veurem la resta de pisos com són, potser han ensenyat el més gran, no? Perquè estan repartits per diferents barris, no sé.
Carme.
No, jo volia fer un comentari, el fet de dir l'Ignasi quan diu...
Superbreu, que m'he saltat a la Marisa, perdó, Carme, molt breu. Ah.
Sí, no, no, està molt ben coordinada. Feia anys que l'administració catalana no ficava diners en una campanya com ho ha fet aquest any. Està clar que quan s'hi fiquen diners, doncs les coses funcionen millor.
Mm-hmm. Marisa.
No, a veure, tornar l'equipament previst, no?, de cara a la propera campanya, sincerament, jo no acabo de visualitzar el que diu l'Ignasi, no?, que aquest sigui un edifici doncs, que pugui acollir temporers, que pugui acollir doncs, esportistes i que pugui acollir doncs, gent de la cultura en general. No sé, sincerament, no ho visualitzo i sobretot que recordar que el lloc on es vol fer aquest alberg no està en contradicció amb el que volen els veïns i que ho han manifestat amb més de 3.000 firmes.
Doncs escolta, que ens plantem a les dues, que evidentment és un tema que en tornarem a parlar. Ignasi Amor, Marisa Xandri, Maria Borrell, Carme Valls i Marta Gispert, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana. I, ja que estem a 29 graus ja, a Lleida.
Vinga, per l'ombra avui.
Sí, sí.
Ànims a tothom.
Apa, vagi bé, gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
2.5 per sobre de graus dels que teníem ahir a la mateixa hora, o sigui que ull a l'ombra, mascareta, distància, tot això i crema solar. Soc el Ricard Álvarez, gràcies per estar amb nosaltres. Demà hi tornem a les 12.20. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE.